Cigalis, amb Rita Marzoa.
Què tal? Bona tarda. Deixeu-me demanar-vos disculpes d'entrada per la no veu. Avui és el Dia Internacional de la Democràcia. Quina meravella! Ens entusiasma el concepte i ens enlluerna al perfeccionar-lo. I en això estem els dels solidaris. De fet, segurament en perfeccionar la noció a nivell global està el que fa diari nostre. Democràcia és respecte a les decisions de la majoria i és, sobretot, respecte als drets fonamentals de la majoria. I a posar les eines per tal de garantir-los. I avui en parlarem d'uns quants i en reivindicarem molts d'altres. Començarem amb un compromís local, reivindicant la ideologia de justícia social global que un home de l'Església, molt crític amb l'Església, defensa de fa tants anys, i ho fa també en la nostra llengua, en català. Avui a l'informatiu ens preocuparem i molt pel medi ambient, pel greu perill de desglàs de l'Àrtic que denuncien tantes associacions proteccionistes. Parlarem amb Greenpeace sobre els motius del desastre i quines poden ser les conseqüències. Parlarem de pau en aquest informatiu i també en el reportatge que ens ha preparat l'Adrià Bas. I del Banc dels Aliments, no només per felicitar-los per la consecució del Premi Príncep d'Astúries, sinó sobretot per la seva darrera preocupació, i que és el fet que la Unió Europea es plantegi ara el suport econòmic als pròxims sexenni 2014-2020. Com sempre, també volem posar en valor la cooperació catalana a través del coneixement d'un lloc on la nostra cooperació, on la nostra col·laboració permet dignificar la vida de les persones. I avui recordarem el 30è aniversari d'una de les ignomínies més greus de la història de la humanitat, la matança de palestins refugiats als barris de Sabra i Shatila, a Beirut, al Líban, que ara, com dèiem, fa 3 anys també vam poder visitar nosaltres. I d'un cas concret, el d'un nen, per veure com aquesta cooperació catalana no és només necessària, sinó també absolutament imprescindible. Avui a la taula parlarem d'un dels temes que més ens preocupa aquí i arreu, a des i ara, com afecta la crisi als infants. El juliol vam visitar Burkina, i ho sabeu, vam veure i viure amb el que això comporta, com milers d'infants pateixen desnutrició greu i molts també moren de gana. D'aquesta crisi alimentària en parlarem, però també ens preocupen els nens i nenes que, a causa de la crisi, sabem que a Grècia, però també a Catalunya, comencen a passar gana, segurament la conseqüència més greu, que no l'única, d'aquesta crisi. Abans d'entrar en matèria, però, com cada dissabte, el compromís.
O tempo chove, o tempo seca, o tempo vira, e a vida chora, a vida canta, e a vida vira.
Hola, sóc el Francesc Escribano, sóc al Brasil, a São Félix de Araguaia, on estem rodant una minissèrie sobre la vida del bisbe Pere Casaldàliga. Pere Casaldàliga té coherència, té entrega, té radicalitat, té sentit de l'humor, té 3 pantalons, 3 camises i 3 calçotets, i té una casa oberta a tothom. Amb el Pere Casaldàliga no et reuneixes, el Pere Casaldàliga el vas a veure. I aquí, tots els que estem fent la pel·lícula, doncs, tothom hi ha passat un moment o altre. Tothom, quan el va veure, amb el Pere Casaldàliga, té 84 anys, ha passat 7 malàries, hepatitis, ha passat totes les malalties, i ara està amb el Parkinson en un estadi avançat de la malaltia, molt limitat per aquesta malaltia, no? I realment, quan el vas a veure, i tothom que el va veure, diu: com estàs, Pere? I ell diu: estic viu. I amb això està tot dit. La situació ha millorat moltíssim, a São Félix d'Araguaia no hi ha una violència extrema, l'Estat és molt més present del que era, perquè evidentment abans no hi havia estat aquí, i home, tot s'ha suavitzat més i s'ha matisat més, però realment continua havent-hi molta gent que està al costat de Pere Casaldàliga, i també alguna gent que evidentment doncs està contra els seus postulats. El Pere Casaldàliga és una d'aquelles persones que tothom que l'ha conegut, tothom que ha tingut contacte amb ell, no pot quedar indiferent.
Solidaris per principis.
Qui no es compromet amb Casaldàliga? Gràcies, Paco Escribano, per aquest compromís. Vanessa Carrión, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Adrià Bas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem ara el bloc informatiu i fem parlant una estoneta per saber quina és la situació a l'Àrtic.
Moltes entitats conservacionistes ens alerten dels perills pel medi ambient i, en conseqüència, també de l'economia social mundial, el desglàs del capdamunt del planeta dels pols a causa del canvi climàtic. Els volem demanar a la gent de Greenpeace que ens expliquin què està passant i quines en poden ser les conseqüències.
També volem parlar de pau. Ho farem amb el reportatge
reportatge que ha preparat l'Adrià, però ho farem també ara mateix per explicar-vos que aquests dies es fa a Nova York un fòrum d'alt nivell sobre cultura de pau i que ha organitzat l'oficina del president de la 66a Assemblea General de les Nacions Unides amb l'assessorament i el suport d'una organització catalana. El fòrum de cultura de pau que presideix Federico Mayor Zaragoza, aquí també escoltarem.
I parlarem també d'un informe causa-efecte, el lligam que hi ha entre la distància cada cop més gran de rics i pobres a Llatinoamèrica i l'augment de la violència estructural. Ho denuncia l'ONG Inspiracion i la preocupació dels bancs dels aliments també sobre la discussió de la Comissió Europea de suprimir o no els ajuts que els donen en el sexenni 2014-2020. Seran també àmbits d'aquest informatiu que de seguida comença.
Ara mateix. Moltes organitzacions conservacionistes estan encetant un crit d'alerta pel desglaç de l'Àrtic que ha batut els darrers mesos un rècord històric segons dades de la NASA. Les causes del fenomen, però sobretot també les seves conseqüències, ens preocupen moltíssim. Els científics alerten que aquest desglaç augmentarà les pròximes setmanes i que també s'està aprimant el gruix del gel. El passat dia 26 d'agost, amb encara gairebé un mes d'estiu per endavant, el gel cobria 4,10 milions de quilòmetres quadrats i això significa 70.000 quilòmetres menys que l'any 2007. Per què es produeix això, però sobretot què pot comportar aquesta tendència per la zona i també pel planeta? Doncs li ho demanarem a l'Aida Vila, que és responsable de Medi Ambient de Greenpeace a l'estat espanyol. Aida, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què suposa aquest desglaç de l'Àrtic a la zona, a la regió, però sobretot pel planeta?
Doncs mira, per una banda, el desglaç de l'Àrtic és la cara més evident del canvi climàtic. Suposa, en primer lloc, que ens quedem sense, cada vegada amb una superfície més reduïda del que vindria a ser l'aire condicionat del planeta. Si les selves són el pulmó de la Terra, doncs l'Àrtic o els pols serien l'aire condicionat. El desglaç fa que cada vegada hi hagi menys superfície blanca, i la superfície blanca és la que reflecteix amb més potència els rajos del sol, la calor del sol cap a l'atmosfera. Aquesta superfície blanca es veu substituïda per més superfície de blau marí, que és l'oceà que queda quan es desglaça el gel marí àrtic. I com que és un color fosc, atrau més calor. Vol dir que, per una banda, el desgel és la cara evident del canvi climàtic i, per altra banda, agreuja el canvi climàtic perquè fa que s'atregui més calor a dintre de l'atmosfera.
Has estat supergràfica amb això, eh? A més a més, què hi ha?
A més a més, hi ha una part glaçada a la part de l'Àrtic, que està a Rússia, que s'anomena el permafrost.
Aquí volia anar jo.
Un gel permanent.
Sí, un gel permanent que vol trencar Vladimir Putin, perquè diu que veu l'oportunitat econòmica per Rússia de fer navegable la zona, no?
Doncs mira, sí. I si es trenca aquest gel permanent, que es pot trencar artificialment o es pot desfer per al desgel, que és un dels riscos associats a aquest fenomen, s'alliberaria una quantitat ingent de metà, de gas metà, que està emmagatzemat a sota d'aquest gel, i el gas metà també té potencial d'efecte hivernacle, vol dir que seria com un salt exponencial en els impactes del canvi climàtic, perquè veuríem de cop alliberada una quantitat molt elevada d'un dels gasos amb fort potencial d'efecte hivernacle.
Què passaria amb les espècies animals que estan per aquella zona?
Doncs les espècies animals de l'Àrtic ja estan tan perjudicades per aquest fenomen, perquè, com tu deies molt bé, la superfície de gel s'ha reduït molt. Les espècies animals, però també les espècies, l'espècie humana que viu allà i que té la vida associada al gel, que cacen espècies marines o espècies terrestres per la seva pròpia supervivència, que cacen amb trineus, amb gossos que es mouen per sobre del gel, i ens diuen que cada vegada els hi costa més mantenir els gossos durant els mesos d'estiu i que cada vegada els poden aprofitar menys durant els mesos d'hivern i estan tenint seriosos problemes econòmics també i de subsistència.
El tema és gravíssim. L'altre dia també, i a tall d'anècdota però no, vèiem a Kilian Jornet despullar-se als cims de pics europeus, també per denunciar el desglaç en aquesta zona. Què podem fer els ciutadans, Aida, per mirar de posar el nostre granet de sorra en intentar que això es freni? Perquè evitar-ho ja no podem evitar, eh?
Sí, podem intentar que no passi a majors. Com tu dius, ho podem frenar i encara estem a temps d'evitar els pitjors impactes, però ens hem de posar a l'acció, quan més millor. Nosaltres aquest any tenim, per una banda, una campanya que la podeu conèixer a la web salvaelartico.com i explica una mica la situació de l'Àrtic i què és el que des de Greenpeace demanem. Però per fer un resum, el que demanem és que els països industrialitzats siguin conscients que les seves decisions de política energètica són les que estan provocant aquesta situació. El canvi climàtic està provocat per la crema de combustibles fòssils, sobretot amb la producció d'energia. Llavors el que hem de fer és ser conscients i utilitzar racionalment l'energia, moderar la nostra demanda, però també demanar-li als polítics que facin l'esforç de pensar en un nou model energètic basat en energies renovables, que des de Greenpeace hem demostrat que no només són viables tècnicament, sinó que generen llocs de treball i que generen estalvi i independència energètica, coses que ens venen molt bé en un moment de crisi.
Doncs als nostres oients els demanem curiositat i que busquin aquest web de Greenpeace i d'altres també, que segurament hi haurà aquestes campanyes contra el desglaç a l'Àrtic. Aida, moltíssimes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Com us dèiem, la cultura de la pau és tema de debat i anàlisi aquests dies a la seu de Nacions Unides a Nova York. El Fòrum d'Alt Nivell sobre Cultura de Pau es va inaugurar ahir. L'han inaugurat el secretari general Ban Ki-moon, el president de l'Assemblea Nasser al-Nasser i el president de la Fundació i Cultura de Pau Federico Mayor Zaragoza, a qui hem demanat també des dels solidaris. Què és el que ha traslladat, perquè n'ha pogut parlar personalment, el secretari general de Nacions Unides en aquest sentit?
No podemos seguir en una sociedad como la actual, que invierte 3.000 millones largos de dólares al día en armas y gastos militares y que, sin embargo, la gente pues se nos muere de hambre, en una pobreza extrema, vive en condiciones la mayor parte de la gente, el acceso al agua, etcétera. En fin, lo que es cierto es que ahora todo el mundo empieza a darse cuenta de que hemos hecho muy mal, sobre todo en Occidente, en abandonar a las Naciones Unidas, sustituirlas por estos grupos plutocráticos de países ricos, 6, 7, 8, el G20, todo esto, y además hemos sustituido, que es más grave, los principios democráticos y los principios éticos, los hemos sustituido por las leyes del mercado, y así nos ha ido, ¿verdad?
És evident que el treball és necessari i sempre serà oportú perquè ens cal treballar i molt aquesta cultura. Aquests dies hem viscut la crisi del vídeo satíric sobre l'islam i el com s'ha radicalitzat la protesta al món àrab fins fa poc moderat.
Lo que tenemos que hacer antes de juzgar a los demás es juzgarnos a nosotros mismos. El que ha invadido, basado en una mentira, Irak, ha sido Occidente. O sea que tenemos que tener en cuenta que aquellos tres señores de las Azores, fueron los que nos han llevado a una guerra basada en la mentira, en la simulación, porque lo único que interesaba era hacerse con los pozos petróleo de Irak. Y ahora estamos empezando lo mismo con Irán. Ojo, porque antes de hablar de la radicalización de los demás, tenemos que mirar si nosotros durante años ni años no hemos estado haciendo inmensas torpezas precisamente por esta hegemonía, esta ambición hegemónica que ha tenido Occidente.
La primavera àrab es va viure des d'aquí com una oportunitat a l'aperturisme, a la llibertat i a la democràcia, però el múscul del fonamentalisme estava tan a punt que sembla que el gir no va en aquest sentit. Què podem i què hauríem de fer?
Mira, lo que deberíamos hacer sería precisamente, y esto es lo que estoy intentando, y aquí yo estoy seguro que Obama, si es reelegido, también estará muy de acuerdo con esto, es tener una sola voz en el mundo y no tener solo la de los países más ricos. Es que ha sido un disparate. Y esto es lo que ahora tenemos que procurar. Yo lo estoy diciendo, hacer rápidamente una asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que deciden cambiarse y refundarse y que desaparezca el veto y que haya... Todo eso está muy bien estudiado, además, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es rápidamente tener un solo interlocutor a escala mundial. Y usted verá cómo no se resuelven los conflictos, es siempre queriendo que sea Occidente el que lleve la voz cantante y los demás son los malos y nosotros los buenos. Todo eso se ha terminado. Además, yo creo que ya se ha terminado hace mucho tiempo.
I més que mirant fora, també ens agrada pensar que nosaltres hi podem fer alguna cosa.
Pero es que además está pasando algo muy importante, que es parte de la cultura de paz. Es que nos estamos olvidando de las generaciones venideras. Porque tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los que no han nacido, en los que... Y no se pueden encontrar una tierra desvencijada. Y la cultura de paz es la que dice, no, 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 tenemos primero que procurar que sea la paz y que no sea la fuerza, que sea la palabra y no sea la intimidación la que a partir de ahora pues vaya dirigiendo al mundo. Y además que sean unos principios, el principio de la justicia social, de la libertad.
Aquestes paraules no volem que se les endugui el Beni, per tant, si voleu recuperar el programa, ja sabeu que quan s'acabi el podreu recuperar al cap d'una estoneta en el web de Catalunya Ràdio a l'àmbit dels solidaris. Parlem ara d'un informe de l'ONG Inspiration sobre l'Amèrica Llatina, que diu que l'esquerda que separa rics i pobres, o rics i persones extremadament pobres del continent, està alimentant de manera molt perillosa la delinqüència i la inestabilitat.
L'informe l'ha intitulat l'escàndol de la desigualtat a l'Amèrica Llatina. L'element de l'ONG és el fet que les elites es resisteixen deixen acceptar canvis estructurals per permetre augmentar la qualitat de vida dels més desfavorits. A l'Amèrica Llatina, la desigualtat afavoreix i endureix la violència. Ens ho explica Isabel Ortigosa, cap de comunicació de l'organització.
Por ejemplo, en Centroamérica, con las maras o pandillas juveniles, es una desigualdad que la mayor parte de la élite y de la clase acomodada de estos países no quiere aceptar al ser muy conservadores, y entonces lo que promueven son políticas de mano dura y de represión para enfrentar las consecuencias de esta violencia. Como resultado, solo tenemos un empeoramiento de los índices de criminalidad, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras y sobre todo en Guatemala también.
Diu l'informe que per canviar aquesta tendència cal atacar les causes estructurals d'aquesta desigualtat, com un sistema tributari injust, la manca d'accés al poder d'aquestes classes marginades, el no poder accedir a l'educació i les desigualtats endèmiques en matèria de gènere.
I abans de donar pas a l'agenda, deixeu-nos acabar a casa nostra. Hi ha molta preocupació entre els responsables del Banc dels Aliments i és que sembla que el Parlament Europeu i la Comissió Europea han de debatre aquests dies si mantenen els ajuts econòmics a tota la Unió.
Amb dades d'ahir mateix, els bancs dels aliments catalans permeten que més de 220.000 persones mengin cada dia. Són 19 milions de quilos de menjar repartits a tot el país, el doble de l'any 2007. Aquests dies estan preocupats perquè, finançats des de l'any 87 per la Unió Europea, ara l'organisme es qüestiona com fer-ho a partir de l'any 2014, depenent de com quedi aquest finançament de la Unió en pro de l'austeritat. El que és una realitat és que la crisi fa augmentar la pobresa i, per tant, el nombre de persones que necessiten d'aquests serveis també. A Europa són 116 milions de persones en risc de necessitar-ho. La Comissió Europea va aprovar mantenir les ajudes el 2012 i el 2013, però ara ha de debatre què faran a partir d'aleshores. Antoni Sansalvador és el president de la Fundació del Banc dels Aliments a Barcelona.
És una situació que es produirà a partir del 2014. Punt. Fa un any, encara no, ens havien dit que no rebríem res el 12 i el 13. Van fer molt lobby, molta pressió, es va amb els parlamentaris europeus, amb els espanyols, amb Durão Barroso, etc. I vam lograr que es prorrogués fins al 14. Ara, el 14, hi ha un canvi important perquè això no passa a dependre del programa agrícola, sinó del programa social. Actualment hi ha uns països, concretament Alemanya, Holanda, aquests països més allà del nord, Holanda, Dinamarca, que s'hi oposen. A la resta de països hi està d'acord. Però jo crec, va molt bé que està l'alarma actual, perquè jo crec i espero que amb la pressió de la resta de països europeus, jo crec que ens en sortirem.
I ara un parell de propostes d'agenda.
El Belé Estel, que té com objectiu trencar novament el setge de Gaza, té prevista l'arribada a Barcelona demà a la tarda. Hi haurà diversos actes lúdics, culturals, de difusió i també una visita al vaixell.
Hola, sóc Anna Gas, membre del grup de coordinació de l'arribada de la tercera flotilla de la llibertat a Catalunya amb el vaixell Estel. Us convidem demà a rebre el Belé Estel al port del Fòrum a partir de les 3:30 de la tarda. Farem una gran festa de benvinguda d'aquest vaixell que navega direcció a Gaza per trencar el bloqueig que la població d'allà hi pateix. I els actes que hi farem, entre d'altres, seran actes de cultura popular, de circ, un gran concert amb grups com Adversaris, Làgrimes de Sangre, el Nabil, el Feliu Ventura, la Trova Kung Fu i el Che Sudaka en format acústic.
I una segona proposta, de Sabadell al món a través dels contes.
Hola, sóc el Damià Caro, membre de Com Soc, Comunicació Social, i convidem a les escoles, instituts, infants i joves de parla catalana del planeta Terra, que si us agraden el món dels contes, doncs us animeu a enregistrar un conte en MP3 i participeu al quart concurs de podcast Contes del Món. Els vostres audiocontes els penjarem a la web, els emetran emissores de ràdio cada setmana, animadors els explicaran a viles i ciutats, i si ho feu molt bé, la teva història, la vostra història, formarà part del llibre i disc que publiquem. Inscriu-te a la pàgina web www.contesdelmón.org.
Se'ns ha passat l'edat, Vanessa. Gràcies. Adrià, gràcies.
Adéu-siau.
I ara el reportatge. Els esforços per promoure la pau, d'això parlàvem amb el Federico Mayor Zaragoza, es veuen greument interferits massa cops per la cultura de l'armament i la militarització de la que els estats en són assidus, massa assidus. Fa pocs dies, el Consell de Ministres espanyol aprovava un crèdit extraordinari per pagar 30.000 milions d'euros de deutes pendents per la compra d'armament del Ministeri de Defensa. La Fundació per la Pau ja ha manifestat enèrgicament el rebuig a l'atorgament d'aquests diners per contrarrestar-ho, i avui nosaltres volem posar una miqueta, un granet de sorra. Volem parlar d'un altre exèrcit, d'un exèrcit bo, d'una tropa de pau, que ha passat aquests dies per Barcelona, la caravana de la pau dels Serveis Civils Internacionals. I'm gonna sing this song with all of my friends and where I'm from Barcelona.
Ja són a Barcelona. Són joves d'arreu del món, juganers, se'ls veu feliços. I aquesta setmana a Catalunya culminen un viatge que ha durat tot l'estiu. Són els missatgers de la caravana de la pau.
Ukraine.
Nigeria.
Ukraine.
Germany.
Germany.
Ireland.
Russia.
Egypt.
En Borja Franco és voluntari dels Serveis Civils Internacionals a Catalunya.
La Peace Caravan és un projecte del Servei Civil Internacional que té per objectiu difondre a través d'Europa la cultura de pau i la resolució no violenta de conflictes. Crec que el projecte de la Peace Caravan és molt interessant perquè suma experiències a tots els voluntaris que hi participen, no? Cada voluntari ve d'un país concret, amb una situació social, política, econòmica concreta i, per tant, amb una visió de la pau i del conflicte diferent, no?
They started from Finland. It was really big south because it was
L'Àlex d'Ucraïna explica les etapes del viatge que han fet els diversos grups de la caravana, començant per Finlàndia, on van ser focus d'atenció de molts mitjans de comunicació perquè un dels fills del president va signar el seu manifest. Després Bulgària, Sèrbia, Croàcia, Kosovo. Allà van viure una història trista, explica, perquè van visitar una planta nuclear que ha provocat el càncer al 70% dels veïns de la zona, però que no poden tancar perquè la planta és que els dona feina a tots. Romania, Àustria, on van fer unes xerrades en plena muntanya, enmig d'una tempesta, Hongria, Anglaterra, Bèlgica i Itàlia, des d'on van arribar diumenge passat a Barcelona. Els Serveis Civils Internacionals són una ONG amb branques a tot el món que treballen per la promoció de la pau des de la Primera Guerra Mundial. A Catalunya aquest any celebren el seu 30 aniversari. Clara Giberga és la portaveu de l'SCI a Catalunya.
Sovint s'entén com a construcció de pau en contextos de violència, de conflictes armats, bèl·lics. No només és això, construir la pau en el nostre dia a dia, en la nostra societat. La pau social, estem una mica lluny d'aconseguir-la ara mateix, no? Estem vivint una situació de crisi, hi ha moltes injustícies, moltes desigualtats, i això també és violència d'un altre tipus, no és directa, és estructural, però és violència i, per tant, hem de treballar per, bueno, doncs per fomentar més igualtat, més equitat i més justícia social.
When we were talking with people about all this stuff, of course they were sometimes telling like, it's impossible, you cannot do this.
Molta gent els ha dit durant el viatge que és impossible que existeixi la pau mundial, que no ho aconseguiran, sempre hi haurà guerres. I ells els han contestat a tots amb una frase. No ho aconseguirem d'avui per demà, però sí que ho podem aconseguir d'aquí a 100 anys. Deixeu-nos, doncs, començar avui amb l'1%.
1, 2, 3, peace!
Amazing about Spain. This is probably the greatest.
Wow.
Thank you.
Uniu-vos a la xarxa social del programa. facebook.com/solidaris.
Pa, pa, pa,
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn a Hipercor de la manera que et sigui més còmoda. El nostre mostrador de carnisseria.
O amb pràctiques safates d'autoservei i sempre al millor preu.
Com ara els filets primera ve de noll a 9,99 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Aquest missatge és per les persones que creieu que la música, el cinema, els llibres, els viatges o el teatre són més que un entreteniment. Pels que penseu que el valor de la cultura és més que el preu d'una entrada i pels que esteu convençuts que amb la cultura sempre rep més del que es paga. A tots vosaltres, benvinguts a la cultura. Benvinguts al club. Entra a benvingutsalacultura.cat. 3C, el Club de Cultura.
Torna amb tota la seva potència al...
Tot gira.
Aquest cap de setmana, més de 15 hores de programa.
Dissabte.
Torna a la Lliga, a les 7.
La TDP.
Getafe-Barça. Després, seguiment del Sevilla-Madrid. A més, Barça-B-Ponferradina i el partit de l'USAP de Perpinyà a Montjuïc.
I diumenge.
Marató esportiva al Tot Gira. 9 hores i mitja d'esports. Des de 2:15, transmissió de l'Espanyol Atlètic. A més, totes les curses del Gran Premi de Sant Marino de motociclisme i el Girona Les Palmes. I a la tarda, l'estrena de noves seccions, prèvia de la Champions i en revista Mana Terrés. Ara, més que mai, Esports a Catalunya Ràdio.
Ara, més que mai, Tot Gira. Amb Marc Negre. Segueix-nos a facebook.com/totgira, al Twitter, @totgira, o al web catradio.cat.
Envieu els vostres comentaris a solidaris@catradio.cat.
Hola, bona tarda. Em dic Mireia Termes. Soc de Pallejà, prop de Barcelona, i des de fa un mes i uns dies estic vivint a Beirut, al Líban. Beirut és una ciutat plena de contrastos. Hi ha barris amb grans edificis acabats de construir, plens de centres comercials amb establiments de les marques multinacionals més conegudes, i al costat hi ha barris decadents amb edificis encara bombardejats per la llarga guerra que va patir el Líban entre el 1975 i el 1990, i a més dels posteriors conflictes que hi ha hagut des de llavors. A més, al mig de la ciutat es troba Sodeco, un edifici emblemàtic i que recorda la paradoxa d'aquesta ciutat. Abans de la guerra, en aquest edifici vivien dues famílies, una cristiana i una musulmana. Durant la guerra va ser ocupat per franctiradors i al mateix carrer on es troba s'hi va dibuixar la línia verda, que era la línia que dividia la ciutat, on es trobaven a l'oest els musulmans i a l'est els cristians. I és que Beirut reflexa molt bé la fragmentació de la societat, que sovint desencadena conflictes entre les diferents confessions. Per altra banda, la guerra del Líban també es va encarregar de destruir la cultura i la societat. No podem parlar d'una societat libanesa en si, sinó de moltes societats libaneses, marcades sobretot per la religió. Però més enllà de les religions, no podem oblidar que al Líban hi ha més de 410.000 refugiats palestins. I avui us volia parlar una mica sobre aquest tema. Els refugiats palestins al Líban representen el 10% de la població, però podríem dir que ni tan sols formen part d'aquesta complicada societat, perquè no gaudeixen ni de drets civils ni socials. Per exemple, que no tenen dret a vot o que no poden accedir a més de 70 professions, i la conseqüència és que hi ha un nivell molt alt de pobresa que arriba fins al 66% de la població que viu als camps. El control dels refugiats recau principalment en la UNRWA, que és l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats Palestins, que actualment es troba amb dificultats de finançament perquè els donants estan cansats de donar diners i que la situació no millori. I és que la situació dels refugiats passa per una solució política i no humanitària. Per altra banda, la societat libanesa en si també manté una relació de discriminació envers els refugiats i els mateixos palestins els costa sortir dels camps perquè a fora no s'hi senten segurs. La lluita palestina al Líban, doncs, no només es basa en la lluita pel seu dret al retorn a la terra dels seus orígens. Molts dels palestins estan cansats de viure com viuen actualment i el que volen millorar és el seu dia a dia. Per això hi ha qui prefereix lluitar pels seus drets civils i socials, per millorar el seu present, per poder tenir aigua potable als camps o per poder menjar cada dia. I això ha fet convertir la lluita col·lectiva palestina en una lluita individualista i per la supervivència. I
bé, avui també us volia parlar de dos camps de refugiats molt emblemàtics que hi ha a Beirut, que són Tabra i Shatila. Segurament aquests noms us sonaran per la massacre que hi va haver el 1982. L'origen de la massacre es troba en l'assassinat del que llavors era el recent elegit president del Líban, Bashir Gemayel. Dos dies després de l'assassinat del president, les milícies falangistes, amb l'ànsia de responsabilitzar la mort del seu dirigent i poder-se venjar, van entrar als camps de refugiats de Sabra i Shatila amb el suport de l'exèrcit d'Israel. Allà van morir, es calcula, unes 2.000 persones. I bé, aquesta setmana que ve es commemora el 30 aniversari d'aquesta massacre. S'han organitzat diversos actes, commemoracions, visites, memorials. Alguns palestins es queixen que les ONGs han pervertit el significat d'aquesta commemoració, ja que alguns aprofiten l'ocasió per fer turisme de guerra i convertir-los en un espectacle. I d'altres, en canvi, volen seguir donant veu per explicar el que va passar, perquè sigui un exemple de la situació que es troben els refugiats palestins i perquè potser alguns encara tenen l'esperança que algun dia es farà justícia i es respectarà el dret internacional.
Solidaris a Catalunya Ràdio.
Som al segon programa de la temporada i encara ressona el nostre cervell la visita que vam fer amb la gent d'Intermón Oxfam a Burkina, al Sahel, el país dels homes íntegres, fronterer amb Mali, un país que veu com el desert avança a causa del canvi climàtic, un país que veu com l'especulació amb els preus dels aliments provoca situacions de molta fam, de malnutrició crònica entre els seus infants i que deriva en drames molt més greus com el treball infantil i adolescent en condicions absolutament inacceptables. Un país on la sida avança, un país on la diàspora de refugiats malians que fugen d'un fonamentalisme islàmic que fa pinta d'extendre's no només a Mali, sinó també a d'altres països de la regió, també és una creu. Ens ressona, avui sobretot, per parlar-vos de pobresa al món, de crisi, i de com aquesta crisi està afectant la part més vulnerable de la població i la que, en perjudicar-la, ens fa encara més indignes, els infants. Però no només volem parlar d'aquells infants, dels infants de països geogràficament al sud. Ara fa un any aproximadament ens esgarrifàvem també sentint parlar a mestres gregues que deien que els infants a les escoles d'aquell país i a causa de la crisi patien gana. Ens esgarrifàvem que això estigués passant a la Unió Europea, aquesta Unió Europea que sembla que és la solució sensata i lògica a la crisi. Jo aquesta setmana publicava un article al Punt Avui on parlava del cas de mestres que també a Catalunya han detectat problemes en aquest sentit. Nens i nenes que reconeixen que passen gana a casa seva. Hi va haver amics que em van dir que era una exagerada. No m'he inventat res, perquè hi ha alguns mestres que m'ho han dit, però és que, a més, ara els demanarem a les nostres convidades si ells i elles, en aquest cas, en tenen dades. La Sònia Martínez és directora de la FEDAIA. Sònia, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
I la Guiomar Tudó és coordinadora d'UNICEF a Catalunya. Guiomar, també bona tarda i gràcies per haver vingut.
Hola, bona tarda a vosaltres. Gràcies.
Jo deia en un article aquesta setmana, a un diari que es diu El Punt Avui, que hi ha nens a Catalunya que arriben a l'escola i que diuen que passen gana a casa seva. Això és veritat o això és mentida?
Bé, nosaltres hem detectat, a través de les més de 80 entitats que formen part de la federació, doncs vam fer una anàlisi de quina era la situació dels infants que estaven travessant, no? Perquè realment ens venien veus doncs, que la situació doncs, de crisi de les famílies estava afectant molt als infants, no? En aquest sentit, realment sí que és veritat. Vull dir, vam analitzar aquesta situació amb els professionals que treballen cada dia amb els infants i realment els nanos només fan un àpat bé al dia. Moltes de les entitats han hagut doncs, de, inclús donar-los berenar, cosa que abans doncs, no, els nanos ja ho portaven. Inclús es plantejaven doncs, oferir algun servei doncs, de sopar o ajudar-los d'alguna manera, no?
Ara fa un any la Creu Roja presentava un informe de vulnerabilitat per explicar com afectava la crisi als catalans, sobretot als nens. Deia coses com aquestes. Des que va començar la crisi, moltes persones han perdut la seva feina i això ha provocat un creixement de pobresa extrema en moltes famílies. El 93% de les persones encastades usuàries de la Creu Roja perceben uns ingressos iguals o inferiors a 700 euros i, per tant, es troben per sota del llindar de la pobresa. I el 70% d'aquest import l'han de dedicar a l'arrendament dels llocs on viuen. Això provoca no poder fer front a la resta de necessitats, doncs diguis alimentació dels fills, la roba dels nens, la salut de la família, l'escolarització d'aquests infants. Deia que aquell informe una tercera part de les famílies no pot donar carn ni peix, una tercera part d'aquelles famílies no podia ara fa un any donar carn ni peix als seus fills ni tan sols una vegada al dia. I avui La UNICEF ens presenta un informe similar. En aquest sentit, un informe que parla precisament també de pobresa a l'estat espanyol i de pobresa infantil a Catalunya. Com s'han agreujat les coses?
Efectivament, UNICEF va presentar el mes de maig un informe sobre el primer informe sobre infància a Catalunya. Ha sigut una mirada feta des de la perspectiva d'UNICEF, amb la Convenció dels Drets de l'Infant a la mà, vetllant per la seva aplicació, com és el nostre mandat. I en aquest informe, que a més també es va presentar amb un informe sobre la situació de la infància a Espanya, ens dona dades molt, molt dures, com les que tu esmentes, com per exemple veiem en el cas de Catalunya, que per primera vegada la pobresa a Catalunya té rostre d'infant. Un de cada quatre nens a Catalunya és pobre, i això és inacceptable, i que en el cas concret, doncs, de temes d'alimentació, en aquest informe veiem com per exemple la despesa a les llars està baixant, i en el cas de l'alimentació està baixant fins un 41%, el qual, sens dubte, afecta la qualitat d'aquesta alimentació.
I davant d'això, davant d'aquesta crisi, davant del fet que les nostres autoritats a Catalunya, en aquest cas, ens diuen, i segurament serà veritat, que no tenen recursos per fer front a la majoria d'emergències que voldrien, quines són les propostes, quines són les demandes que des de la FEDAE o des de la UNICEF es fa a aquestes autoritats per fer front a aquesta situació? Perquè una altra cosa és demanar, com es demanava la setmana passada també en aquest programa, l'esponsoratge d'empreses que facin mecenatge per la cooperació al desenvolupament a nivell internacional, però ara estem parlant de nens i nenes que al nostre país no tenen uns mínims. Un de cada quatre nens, ens ho deies ara, viu en el llindar del que anomenem pobresa, no? Com a país hem de fer front a això, i què reclama la societat civil, les organitzacions que treballeu de base per fer front a aquesta pobresa?
Bueno, des de la federació sí que insistim en que cal realment apostar per a unes polítiques socials i unes polítiques de protecció a la infància i a la família que siguin prou fortes i prou sòlides i estables, perquè en moments, doncs, com els que estem travessant ara de crisi, doncs realment aquesta infància i aquestes famílies no arribin a aquesta situació tan agreujada, no?, d'aquestes problemàtiques. En aquest sentit, ara sí que cal fer unes polítiques de prevenció, però en aquest moment d'urgència, doncs clar, hem de tapar forats, no? Sí que és real que ara hem de poder resoldre la situació d'urgència d'aquestes famílies. De quina manera? Doncs incrementant les beques de menjador, per exemple. Doncs realment hem de poder ajudar-los a través, ja sigui doncs, de cridar la responsabilitat social corporativa de les empreses, o a través també de cridar a l'acció comunitària, vull dir, als barris, a la societat, i també a cada ciutadà, doncs, que pugui ajudar en allò que pugui, no? Per exemple, doncs, ja sigui acompanyar amb un nano a l'escola perquè acompanya amb el seu fill, o altres coses que cadascú, doncs, no impliquen, doncs, una despesa afegida ni uns diners, sinó únicament una acció comunitària, una acció de poder ajudar l'altre, no?
És que ara potser ja dic una cosa fora d'hores, però fa uns mesos vam tenir aquí, i li vam agrair moltíssim, al conseller de Benestar Social i Família, el senyor Josep Lluís Clarías, que ens deia, i com una cosa fantàstica i extraordinària, que segurament ho era, que en el seu departament no s'han retallat els pressupostos, però que potser estem en un moment en què no només cal no retallar, sinó que potser el que cal és dotar de més fons aquest departament per fer front a una crisi, no una crisi financera, no una crisi, potser exagero, però com a mínim humana, si no humanitària, en el nostre propi país. Estem parlant de nens que no poden menjar el que haurien de menjar, de nens que no tenen la roba que haurien de tenir, de nens que no poden anar a l'escola en les condicions que haurien d'anar perquè el seu entorn familiar comença a ser ja insufrible, impossible.
Sí, en aquest sentit, i el fil del que deia la Sònia, UNICEF el que promou és això, no? Que les inversions d'infància es protegeixin. UNICEF, que està en més de 190 països i que fa més de 65 anys que treballem perquè els drets de la infància s'acompleixin arreu del món, la nostra experiència ens diu que les inversions en infància són inversions rentable, si em permets, ja fins des del punt de vista econòmic podríem parlar-ne, ja no només evidentment justes i des del punt de vista dels drets humans han de ser així, sinó que fins i tot des d'un punt de vista econòmic invertir en infància és ser rentable, és rentable perquè invertir en els infants vol dir que estem treballant en construir societats més justes, més igualitàries, en societats del futur. No hem d'oblidar que els infants d'ara seran els adults del demà, i que si no els protegim, si no protegim les inversions en infància, sinó ens cuidem de que aquests infants tinguin una infantesa com cal, amb els seus drets respectats, en el futur tindrem una societat molt dividida.
Vosaltres que toqueu al carrer, que toqueu a la gent, poseu-nos casos concrets de què és el que està passant, de quina és la situació d'aquesta... I és de quina és la situació d'aquests nens?
Bé, la situació de les famílies, com et deia, doncs realment és de pèrdua de treball, primer de tot. D'altra banda, abans hi havia famílies doncs, que un dels membres doncs, tenia feina, potser l'altre no. Els dos estan en situació d'atur, cobrant una prestació, però també s'està esgotant la prestació. En aquest moment doncs, hi ha moltes famílies que tenen esgotades les prestacions i tenen només el mínim, no? La renda mínima. En aquest sentit, també, l'habitatge, doncs, no poder fer front a les despeses de lloguer i així doncs, tota una roda amb totes les despeses doncs, que es deriven d'aigua i llum i les despeses derivades de la manutenció dels infants, com has dit abans, que era doncs, tot el tema de roba, no només roba, sinó també material escolar, que ja sabem que s'ha incrementat el preu per tots.
Aquesta setmana hi ha hagut un gag que havíem de riure perquè ho feien a Polònia, però que era bastant significatiu, no? Aquells pares que anaven a comprar material escolar, que eren autònoms i entraven en una botiga, que semblava una botiga d'aquestes de grans marques i que un llapis de color rosa costava no sé quants euros, no? Era un gag, però darrere d'aquest humor hi ha una realitat també, gent que no pot fer front doncs a comprar un llapis pel seu fill, o, que és el pitjor, no? No fer-los un plat de menjar calent al dia, no?
Exacte, en aquest sentit, i recuperant una mica l'inici del teu editorial i parlant de la pobresa infantil arreu del món, no? Perquè aquí hem de recordar-ho també, estem parlant de pobresa relativa, el que tu hauràs vist a Burkina és pobresa absoluta i són altres els nivells, però aquí ser un infant pobre doncs significa això, no? Significa no tenir diners per fer extraescolar, significa ara doncs haver de fer un sobreesforç per accedir al material escolar, significa tenir més dificultats per accedir en aquells tractaments sanitaris que no cobreix la seguretat social, com poden ser alguns certs tractaments odontològics o d'això, o de la vista. És a dir,
tornant a Burkina i tornant a la pobresa d'aquí, i ara potser també dic una tonteria, i demano disculpes per endavant, però psicològicament, per un nen d'aquí, ha de ser també molt dur no poder fer segons què. Són nens, i els nens no els expliquis determinades coses, però d'altres sí que les viuen emocionalment, no? Per un nen d'aquí que potser ha viscut una normalitat durant un temps, pel que sigui, una normalitat no vol dir que s'hagi pogut comprar 3 PlayStations cada dia, sinó que hagi pogut anar a l'escola amb normalitat, hagi vist els pares tranquils perquè tenien una feina i podien pagar el lloguer, no hagin vist una crisi i una tensió dins de casa seva, que això també els afecta, hagi pogut dir-li a la mama compra'm aquest no sé què de xocolata perquè em ve de gust i la mama ara li hagi de dir doncs menja't, jo què sé, aquest tros de pa encara d'ahir. Això, psicològicament, per un infant també ha de ser un trauma.
Efectivament, tota la situació de pobresa infantil a casa nostra té tot un impacte psicològic en aquests infants, és a dir, estem parlant d'infants que viuen aquestes situacions que tu poses damunt de la taula, o que això, o com viuen angoixats la situació dels seus pares que estan a l'atur, o fins i tot parlem d'un perfil de nens i nenes pobres que viuen en famílies on els dos pares treballen, però que els ingressos que tenen o la càrrega que paguen d'hipoteca és tan alta que són famílies que també estan en situació de pobresa, i això impacta en els nens, els hi provoca una angoixa i els hi provoca, per tant, una vulneració dels seus drets.
Jo tinc una relació cordial amb la gent d'UNICEF, però també la tinc molt amb la de la FEDA, i he tingut relació els últims anys, i fa anys que sento com una mena de mantra de vigilem que es cronifica la pobresa, vigilem que els nens pobres repeteixen conducta i acaben sent adults pobres, i això fa anys que ho sentim dir per la FEDAIA, i ara estem en un moment molt crític. Com revertim això precisament en un moment de crisi? Estem davant d'una emergència en aquest sentit també.
Sí, sí, està clar que el que dius, que totes les carències que estan patint, que estem parlant ara, aquests nanos, doncs això els predisposa a tenir problemes psicològics, a tenir problemes de salut també, perquè tots els temes d'alimentació els hi provoca problemes de salut, i després també a patir doncs cert abocament cap al fracàs escolar. Per nosaltres és una peça clau doncs poder revertir el fracàs escolar. El fracàs escolar és una situació que esclata durant la secundària, però que no es crea durant la secundària, s'està creant durant la primària. Hem de realment reforçar aquest sistema amb programes també de reforç escolar, perquè són famílies, recordem, que si no tenen estudis bàsics, és impossible que puguin ajudar els seus infants, els seus nanos, i no només pels estudis, sinó tampoc perquè no tenen ni el lloc adequat per fer els deures, ni la concentració, ni absolutament res. Com es sent un nano que dia rere dia intenta fer els deures sol, que aconsegueix fer-los malament, arriba a l'escola, li posen malament, doncs al final es va desmotivant i es va distraient i va perdent tot el ritme escolar. Hi ha nanos que arriben a l'ESO sense saber ni sumar ni multiplicar, vull dir, casos greus que esclaten a l'ESO. En aquests moments, si esclata l'ESO, tal com està tot, hi ha poc futur per aquests adolescents i aquests joves, adolescents i joves molt desmotivats i que necessiten tornar a reenganxar-se amb un sistema que de per si com que senten que els ha deixat passar, no? Sense pena ni glòria.
Aquesta crisi, si ens ha de servir d'alguna cosa en positiu, hauria de ser per remoure moltes de les coses que hem estat fent durant massa temps molt malament, no? Perquè potser hem estat tapant pedaços de coses que no funcionaven i el que no ens hem plantejat d'una manera sòlida i decidida és quin model de societat volem i com la volem construir, no? Potser és un bon moment per fer això. Vostès ara també plantegen un pacte nacional per la infància. En aquest esperit i en aquesta necessitat de construir alguna cosa diferent, de construir una societat més justa i un tracte amb els infants més justos, quins haurien de ser els eixos, quina hauria de ser l'espinada d'aquest pacte nacional per la infància?
Doncs des del punt de vista d'UNICEF nosaltres hem estat presents juntament amb totes les entitats d'infància de Catalunya en les jornades per parlar sobre les bases del pacte. Hem estat reunits amb la Conselleria de Benestar Social dient la nostra, i en aquest sentit celebrem que hi hagi un pacte per la infància, però com bé dius, una de les coses que nosaltres creiem que ha de ser perquè aquest pacte sigui realment un instrument que ens permeti avançar és que sigui una cohesió, que no només sigui un pacte en el que el signin els partits polítics, sinó que també l'ha de signar les entitats, també hi ha de ser la societat civil i sobretot també hi han de ser els infants, perquè hem d'escoltar els infants. UNICEF promou l'article 12 de la Convenció dels Drets dels Infants, parla del dret a la participació, hem d'escoltar els infants i els hem d'escoltar perquè tenen veu i tenen idees brillants. Jo l'altre dia escoltava un company meu que porta el projecte, el programa de Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF, del qual, per exemple, en són membres a Catalunya, a Barcelona, a Lleida i Cornellà, i és un programa que bàsicament promou, entre moltes altres coses, promou polítiques locals que afavoreixin la infància, i una d'elles és la participació infantil. I en el marc del programa de Ciutats Amigues de la Infància es dona veu als nens, i hi havia uns nens que, per exemple, quan se'ls preguntava què faries tu, mesures concretes, no?, per lluitar contra la crisi, amb el tema de la manca d'inversió de diners per tenir monitors en els menjadors escolars, i els nens deien, bueno, pues, és que m'estan traient monitors dels menjadors i jo resulta que tinc els dos pares aturats a casa, per què no venen els meus pares a vigilar, i com a la meva classe hi ha altres pares que també estan aturats, per què no venen els pares i ens cuiden durant les hores de menjador? Són aquestes coses que cauen pel seu propi pes, però que és important que tinguem en compte, i que són idees que les tenen els nens, i per tant, tornant en el pacte, el que creiem que és molt important és que sigui un pacte d'ampli consens, que escolti a tothom i del que en surtin mesures concretes, sobretot en el cas que ens ocupa aquí, un pla contra la pobresa infantil.
Bé, des de FEDAIA nosaltres creiem que hi ha d'haver un model integral d'atenció a la infància, i això és el que pensem que el pacte acaba recollint una mica, no? Aquesta intencionalitat de que realment tots treballarem de forma integral en favor de la infància, i com des de FEDAIA també doncs, defensem que hi hagi defensar els drets dels infants per tenir un model d'actuació que garanteixi la seva qualitat de vida, no? Vull dir, realment, la participació, un eix primordial, la prevenció, importantíssim, la protecció, vull dir, hi ha uns eixos, el treballar amb la família, eixos bàsics, claus, que realment si els treballem i els concretem i els abordem...
Clar, perquè treballar, jo no em puc creure que no s'estiguin treballant. El que passa és que potser no hi ha ni concreció, ni es dibuixa l'estratègia, ni es dibuixa la finalitat. Tothom hi posa molt bona voluntat, alguns segurament més que d'altres, però clar, no ens n'acabem de sortir, no?
Jo crec que falta una mica, pues, això, de la integralitat. Realment que siguin unes polítiques transversals, realment no que ens ho creiem, sinó que ho acabem aplicant, que és lo complicat, no? Que no ensenyament faci la seva política, faci la seva política benestar social. De fet, hem de fer una política transversal realment d'infància i família, perquè serà l'única manera d'ajudar i de revertir aquesta situació, no? Mirant a la família i a la infància com un tot, i com un tot que actua des de que són ben petits fins que doncs, arriba l'edat adulta.
Uh-huh. A més, és que, com bé dius, la integralitat és la manera de construir polítiques efectives, i ho estem veient en aquests moments dificultats
dificultosos. Per exemple, la situació de les persones grans evidentment és molt dura, però no és lo dura que cabria pensar, perquè en aquest país portem molt de temps fent polítiques específiques per la gent gran i tractant-la d'una manera transversal. Aleshores, en aquest sentit, UNICEF també reclama una transversalitat a l'eix d'infància com un eix transversal, no que es treballi de manera compartimentada, i a més serà molt més eficient i probablement tindrem que posar-hi menys recursos, no?, si ho fem des d'aquesta perspectiva més àmplia.
I potser enriqueix altres àmbits que no només la infància, no?
Exacte.
Reverteix també, hi ha una mena d'ona expansiva i ens ajuda als adults. Doncs, Guiomar i Sònia, jo us agraeixo moltíssim que ens hagueu fet companyia aquesta tarda. Hem dit moltes coses i no hem volgut donar massa xifres perquè tampoc no cal atabalar amb xifres. Qui tingui més interès sap on trobar la FEDAIA per internet o no, i sap on trobar UNICEF també a Catalunya per internet o no. Desitgem que aquest pacte per la infància sigui una realitat aviat, que es treballi no només pensant, com dèiem, en una cosa concreta, sinó en quina mena de societat volem construir, i a partir d'aquí establir aquestes sinergies que comentàveu vosaltres d'integralitat per intentar donar una vida digna a aquells que ara són els nostres fills i que, com diu el tòpic, però no és cap tòpic, seran els adults del demà. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a tu, Rita.
Gràcies.
Gràcies, Rita.
Soc l'Agnes, de Plan International a Uganda.
Vinc de visitar els camps de refugiats del meu país. Aquí, milers de persones arriben fugint del Congo. La majoria són dones i nens. I molts d'ells venen sols, perquè no saben on són els seus pares. Vaig parlar amb un d'aquests nens, la majoria entre els 11 i els 17 anys. Em va explicar que es va produir un tiroteig a casa seva i ell es va amagar. Quan va voler tornar, va trobar molta gent que fugia i li deien que marxés, que si l'atrapaven, el reclutarien com a nen soldat. Com a Plan Uganda, ara la nostra feina és comptabilitzar exactament quants menors hi ha als camps, estudiar quines són les seves necessitats. Hem de fer un informe complet. El més important és dotar-los d'atenció mèdica, perquè l'ambulatori més pròxim és a 23 quilòmetres. I l'altre tema important és l'educació. Aquests nens provenen d'un país francòfon i ara hem de fer escoles i trobar professors de parla francesa.
Solidaris amb la dignitat.
Nosaltres ho deixem aquí. Hem estat la Rosa Silloer, l'Adrià Bas, la Vanessa Carrion, i qui us parla avui amb menys veu de lo normal, en nom de tots ells, Rita Marzoa. Us agraïm la paciència per aquesta veu rovellada. Tornarem la setmana que ve. Avui hem parlat de crisi i infància, i la setmana que ve volem fer una mica més ampli. Volem parlar de crisi al tercer sector, de la situació del tercer sector social a Catalunya. Entre d'altres, ho farem amb això.
Hola, sóc el Felipe Campos i sóc el director general de l'Associació Educativa Itaca, i estaré la setmana vinent a Solidaris per parlar de com afecta la crisi als infants, joves i famílies, i com les entitats dels barris i ciutats, a través del seu treball de proximitat, cada dia intenten dibuixar somriures d'esperança i suport.